La salut per la nutrició, amb Josep Joan Pere i Sara Gómez.
Ràdio Falset 107.6 FM. La salut per la nutrició, alimentació i la vida. Bon dia a tothom. Soc Sara Gómez i el meu avi, Josep Joan Pere. La natura és una font de salut, cultura i civilització.
Ara avui ho han canviat una mica, això, perquè sembla que sigui, que estigui més bé així. Bueno, avui us parlaré d'un tema molt important per a les dones. Trau-te aquest pes de sobre. I ara la Sara us dirà la primera rondalla.
Bon dia. Sabíeu que és necessari que el dinar sigui ben descansat i el sopar ben passejat?
Pues sí, això és, ja us ho dic vinent, que va molt bé sempre. Caminar mitja horeta al dematí, una hora, i a la tarda tornem-hi. I llavors beure aigua, sobretot. Bueno, pues ara us parlarem d'aquest tema del pes de sobre, que és molt important. Sembla còmic, però no és. Fa riure, però és trist. Aquest país hi ha massa dones amb problemes de pes sense tenir sobrepès. És curiós. No importa la cultura, l'edat, el nivell social, els estatus econòmics, ni tan sols el pes. Hi ha moltíssimes dones obsessionades per tenir un cos esvelt, gairebé eteri, costi el que costi. Un tema que hauria de ser totalment anecdòtic o simplement important, perquè aquí viu de la imatge ha passat a ser importantíssim per a tothom. Sembla que un requisit bàsic de la nostra societat per tenir-hi acceptació és posar-hi una figura prima, exquisidament prima, insolutament perfecta. És terrible. No sol cal tenir bona salut, un bon sou, una vida personal solucionada i un munt d'hipoteques. A més, cal tenir una figura de revista. I el més greu és un missatge que es repeteix dia rere dia i els anuncis d'aigües lleugeres, seqüències amb altres snacks de xocolata. Però això, si tant els uns com els altres, les nens i les nenes que hi surten són perfectes. Una joia, un perfum, un cotxe, una beguda amb alcohol, un arròs, un líquid de fregar, el terra, un desodorant, etc, etc. Tant hi fa, pues sí. Tot el personal que es complementa en qualsevol mitjà de comunicació, qualsevol producte comparable, desitjable o envellable, està absolutament perfecte, proporcionat i estupendíssim. Si a més parlem en femení, la qüestió és molt pitjor. Per les dones, la qüestió de la perfecció física és força més angoixant, fins i tot la senyora madureta que té incontinència urinària està fantàstica. I, és clar, el món real no és pas així. Les persones no són perfectes, les dones tampoc, ni en tenen cap necessitat. I ara entrarem a la sintonia. Pues ara continuarem amb el que s'estava venint, dient, tot això és la teoria, però si tu, com tantes altres, com jo mateixa, ex de les que s'angoixen malgrat tot els renonaments interiors, perquè el seu cos no és el que toca, relaxa't. Hi ha coses més importants per les quals hi han de dominar. En realitat, no necessites aquell llibre, però per si a cas t'hi ha caigut a les mans, el capítol 9 pot resultar especialment útil per tu. I llavors ja en parlarem al capítol 9, que també és molt maco. I continua així. És cert que l'obesitat és un problema creixent i que la nostra societat sembla un bon caldo de cultiu perquè cada vegada hi hagi més persones amb excés perillós de teixits grassos. Deshistoriadament, l'obesitat, a més de ser problema estètic, crea una predicció a partir de malalties de tot tipus i trau longevitat i qualitat de vida a la persona que la sofreix. És evident que cal tractar-la d'una manera molt seriosa i que és una complexa malaltia crònica que ha de veure, és de veure en directe. Però l'obesitat no és l'objecte d'aquest llibre. Ara bé, també és cert que hi ha persones que tenen un petit excés de pes i la notem sobrepès. Medicant-se es considera sobrepès quan l'índex de la massa corporal o IMC 25-29,9, que sense tenir la gravetat de l'obesitat també s'hi ha de tractar, sobretot per tal d'evitar que aquest petit problema esdevingui en un problema més seriós. En realitat, gairebé el 40% de la població espanyola té excés de pes. Això hi ha de sumar que moltes d'aquestes persones, malgrat partint només un petit problema de pes, la qüestió de les angoixes de tal manera que s'hi acaba convertint en un tema vital, sobretot si es tracta de dones. I això és tot per avui. I ara la Sara ja ens dirà la segona rondalla. Sara, què ens dius la segona rondalla?
És un conte.
Ah, vale, sí, és un conte, sí. Perdona. És un conte. Va, Sara, diu-nos el conte.
Ja, a la història que ara us explicaré va passar fa molts i molts de segles a la gran illa d'Imaseip, dins l'immens oceà de Batisella. L'illa estava envoltada de mar i els animals, perquè no hi havia éssers humans i n'hi havia molts, molts, molts. Perquè, clar, com que no n'hi havia d'humans, eren tots lliures, tots. Però entre tots aquests animals, n'hi havia tres de molt especials, que era un cavall alat, un mamut, que era molt xerraire, i un drac vegetarià. A l'illa tenia un clima molt variable. Un dia feia sol, l'altre estava nuvolat i plovia. El responsable de tot això era un núvol parlador a què tots coneixíem per Erbil, perquè gràcies a la seva aigua la herba creixia molt i els animals s'alimentaven, perquè quasi tots els animals són herbívors, alguns carnívors, però mai s'atacaven. Llavors, el cavall alat era tot blanc, de platge blanc, amb l'ala de color blau cel amb plomes i la crinera de la cua de color marró. El drac era verd, menys les ales de color vermell. I també, quan volia, es podia camuflar, o sigui, podia canviar de color per defensar-se. I el mamut era molt xerraire, de color, era molt pelut i de color marró. I els dies que feia sol, les històries les explicava a la platja. Els dies que plovia, s'amagaven dins la cova del drac. I també la cova del drac semblava com un volcà fumejant. I un dia, mentre estaven a la platja explicant una de les entretingudes històries del drac, del mamut, la girafa va veure com s'acostava un vaixell pirata. I llavors ens va avisar tots el que estava passant. I llavors tots van córrer cap a la cova del drac. Els pirates tenien la cara feroge. A més, eren molt bruts. I portaven espases, sobretot gabinets. I el capità al davant sempre hi anava. El capità portava una pota de fusta i els altres sempre els anaven seguint. Quan van arribar al davant de la cova, de la illa, els pirates, clar, sabien que hi havia animals perquè els havien vist mentre anaven amb el vaixell. Llavors ens van seguir les petjades i van veure que anava cap a la cova. I llavors resulta que els animals, mentrestant, van explicar al drac el que havia passat i es van amagar tots al seu darrere. I ell, com que la cova era fosca, es va camuflar i es va ficar de color negre. Llavors el mamut, tots tenien molta por i van guardar un cert silenci. El capità va ordenar que alguns pirates entressin i per entrar, com que era fosca, van haver d'entrar torxes, d'encendre torxes, i els altres que els calessin. El mamut, en veure el resplendor de les torxes, va donar un bot i va trepitjar la cua del drac i llavors va pegar un crit i va traure foc. Els que l'estaven escalant es van cremar el cul i els que van entrar en sentir el crit es van espantar. I llavors ens van tindre una gran sorpresa. I llavors ens van pujar al vaixell. Després, quan van recollir l'àncora i les veles, i va aparèixer al cel Erbil, el núvol Erbil, acompanyat d'altres núvols. Llavors van fer una gran tempesta amb calamarsada, de tot, i van sortir ben escarmentats. I si per algun viatge arribeu a Imazeip, pregunteu-li al cavall alat, al drac o al mamut si tot el que us he explicat és veritat. I ara l'avi us dirà la frase.
Sí, pues aquest cuento ha sigut molt bonic, avui. Molt bé, Sara. Bueno, però jo us diré la frase, La vida interior necessita una casa confortable i una bona cuina. Això sobretot. Els forts se destrueixen ells mateixos i els dèbils continuïn vivint. I això serà tot, però ara la Sara us dirà l'última rondalla.
Recordin que el dinar té que ser ben descansat i el sopar hem passejat. És una dita xina traduïda en català. I també pensin que si tenen una ment sana tindran cosa.
Sí, senyors, i ja està, això és tot. I hasta la setmana que ve. Adéu-siau, passo bé.
Adéu.